Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Amics, amigues de la taula de l'Evangeli, un plaer retrobar-los en aquesta nova edició del programa. Som a la sintonia de Ràdio Estel i la nostra tasca, comentar les lectures de la missa dominical. Avui ho farem del diumenge 30 de durant l'any, que és el que litúrgicament parlant celebrem. Gràcies per ser amb nosaltres. La tertúlia en aquest programa la faran aquests tres convidats. Mossèn Josep Montoya, que és diaca casat del bisbat d'Urgell, té cura pastoral d'algunes parròquies de la Cerdanya. Hola, què tal?
Bones, Maria.
Gràcies per ser aquí. També la germana Conxa Adell, que és monja benedictina del monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona. Hola, què tal?
Hola, què tal? De vos guarda a tots.
I Joan Pallarès, que és delegat de Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Què tal?
Hola, de bé, content d'estar aquí.
Gràcies a tots tres per ser aquí. I a les vies del so, Antoni Huguet. L'Àlex Alsina porta la producció i Maria Marín, qui els està parlant, presenta i condueix aquesta tertúlia. I són vostès convidats. Som-hi, doncs.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 30 de durant l'any és del llibre de Jesús, fill de Cira, i del capítol 35.
El Senyor fa justícia. No té miraments amb el prestigi dels homes. No es deixa influir per ningú en perjudici dels pobres. Escolta la pregària dels oprimits. No es fa el sord del clam dels orfres ni el plany insistent de les viudes. El Senyor rep benèvolament els qui l'honoren. El clam d'aquests homes arriba al cel. El crit d'auxili dels desvalguts penetra més enllà dels núvols i ells no es consolen fins que arriba a terme. No desisteixen mentre l'Altíssim no intervingui a fer justícia a favor dels innocents. El Senyor no s'entretindrà, no tardarà a sortir a favor d'ells.
Versicles que ens mostren com Déu és un jutge just i ens ensenyen també que la seva justícia és parcial a favor dels pobres, orfes, viudes, desposseïts, desvalguts. Déu té predilecció per tots aquests pobres i oprimits, com és palesa, vostès ho saben, a tota la Bíblia. Bé, qui vol començar? Encetar la tertúlia?
És un consol de que els oprimits tinguin aquesta prerrogativa de que si la societat normalment no els hi fa justícia, almenys la justícia divina sí que els hi arriba i els hi arriba amb escreix.
Recordem que el diumenge passat parlàvem del jutge injust i, per tant, aquí almenys és Déu, que el Senyor, que realment fa justícia veritable des d'ell a tothom, perquè aquí hi ha expressa oprimits, orfes i viudes. Evidentment, aquest crit d'auxili que tothom clama en tantes situacions del món d'avui és una càrrega que pot ser molt pesada dels crits de... Contínuament sentim open arms i altres situacions que podrien ser uns open arms amb d'altres concrecions. Doncs sí, aquest crim clama al cel.
El que és el nostre Déu és un Déu que es reflexa molt el seu existir a partir de la referència de la justícia. En els salms també el trobem molt sovint, la paraula justícia, paraula just. És curiós que estem parlant d'un text, com tants altres del Antic Testament, en aquest cas d'uns 200 anys abans de Crist. Però no deixa de que a partir de la persona justa, de la justícia de Déu, es comença a reflexar l'actitud d'un pare. Aquí encara no es tractava Déu com a pare, va ser una prerrogativa donada a partir de Jesús de poder dir al pare i pregar al pare a Déu com a pare. I aquí, doncs, a partir d'aquestes actituds que ens descriu aquest llibre, doncs veiem, podem rebre reflexit ja una persona que, a part d'impartir justícia de manera noble, oberta i sana, no deixa de ser un pare, ja comença a ser un pare, ja no és només Déu. Uh-huh. A mi m'ha suggerit aquest pensament d'entrada.
La diferència que hi ha entre la justícia humana, que evidentment com a tota cosa humana és imperfecta, i el que és la justícia divina. Dic que la justícia divina evidentment és perfecta, Déu és just i evidentment jutja els homes per igual, però sobretot hi ha qui necessita més de certa caritat amb la justícia que no pas alguns altres.
Tant de bo tota la justícia que s'impartís humanament
arribés a aquestes coses.
Sí, amb aquests valors, no? Escolta la parella d'oprimit, insisteix a estar pendent del que està més sol, sent el crit d'auxili dels desvalguts, i tant de bo tota la justícia humana també s'impartís a partir d'aquests valors.
El problema és que ens han ensenyat un Déu tot poderós, que hauria de ser una paraula que no hauria de ser atribuïda a Déu, perquè hauria de ser un Déu misericordiós. Aleshores ens pensem que Déu ho pot fer tot. Si Déu ho pot fer tot, com és que no fa justícia? I com és que no la fa ara? Perquè ho podria fer. I per això ens ha creat a nosaltres, perquè fem justícia. I davant d'aquesta pregunta, que ens la fan moltes vegades, hem de pensar que el temps de Déu no és el nostre. I, per tant, quan arriba per nosaltres una cosa llargament pregada, ens rep molt sovint, la rebem amb molt més escreix. Passa que això no li pots dir a una persona que realment està necessitant unes coses primàries, gent del carrer. Però com a creients, que a vegades també tenim altres impaciències i que a vegades també fem aquestes actituds d'orfes, viudes i oprimits, quantes persones òrfenes, quantes persones viudes que coneixem que es queden soles tancades a casa, jo sempre els dic el mateix. És que, escolta, que em sento sola, no sé què. Surt a ajudar a qui sigui. Presenta't a Càritas, a la parròquia, allà on sigui. Però què faig? El que sàpigues fer. Què saps fer? L'arròs més ben fet? Doncs ensenya a fer arròs. Ensenya el que tu sàpigues, però surt. Surt a acollir d'altres que són més papes que tu. No et tanquis. El papa Francesc ens ho diu contínuament. Som una església amb sortida. I no ens ho creiem, a vegades.
Sí, hem de viure amb aquesta predilecció especial cap al desheretat, cap al pobre, cap a l'oprimit, cap a l'orfe. És una actitud essencial en el cristià. Si no vivim a partir d'aquesta premissa, no estem vivint el cristianisme. El cristianisme no es viu en molts rosaris i assistint a moltes misses. És una actitud de vida, no? Una actitud de vida que aquí surt molt ben reflexada, que Déu ens la jutjarà a partir d'aquí.
Hi ha una frase que diu: i ells no es consolen fins que arriba a terme. Però no és això. O sigui, fins que arribes a terme no et quedaràs consolat. Aleshores, com és que en els camps de concentració hi havia molta gent que durant aquesta podien fins i tot ajudar els altres? Perquè sabien que en aquest camí Jesús és el camí. Ai, que ens han predicat que a vegades és el final. Jesús és el camí. Per tant, va fent sempre camí amb tu, ni que t'equivoquis. Està fent el camí amb tu perquè et donarà ajuda.
És que la pregària ens conforma com a persones, ens defineix, ens fa. És a dir, la pregària no és només un sol·licitar, presentar una instància a Déu sobre un tema que demano, sinó és una actitud que ens conforma a nosaltres com a persona. La persona que prega pren unes actituds de vida diferent que una persona que sempre pensa només en ell i en els seus interessos.
És que una persona amb fe, jo crec que estigui on estigui, sempre estarà disposat a ajudar. No espera, és a dir, la persona que té fe, l'autèntic cristià, no espera que li demanin una cosa. Si veu que una altra persona la necessita, li donarà. És a dir, és com aquell, no?, que dius, bueno, és a dir, està plovent, jo tinc un paraigua aquí plegat, però doncs que no me'l demana, doncs no li... Aviam, una persona ja sortirà d'ell mateix, dir, té...
Això és l'ideal.
Exacte, és
que... Joan, és l'ideal.
És que és l'esperit cristià.
Però no es fa. A vegades et trobaràs que el paraigua te'l dona la persona que no sap ni que existeix Déu. Siguem realistes. Hem d'estar atents al que la vida ens ofereix. Tant de bo poguéssim ser sempre coherents amb la nostra actitud. Tant de bo. Però...
No, l'exemple és molt bo,
Sí, sí.
Portem el meu paraigua a la mà, però tants esperen només que els hi demanin i encara amb prou feines l'obriran i tants l'obren. Per això, exacte, com una actitud de vida, no? Una forma de fer.
Passem a la segona lectura, va bé?
Molt bé.
Sí. És de la segona carta de Sant Pau a Timoteu i del capítol 4.
Estimat, pel que fa a mi, la meva vida ja és oferta com una libació vessada sobre l'altar. Ja m'ha arribat el moment de desfer les amarres i deixar el port. Després de lluitar en aquest noble combat i acabada la cursa, em mantinc fidel. I ara ja tinc reservada la corona que m'he guanyat. El Senyor, jutge justíssim, me la donarà quan serà el dia, i no tan sols a mi, sinó a tots els que enyoren la seva manifestació. Durant la meva primera defensa davant el tribunal, no es presentar ningú a fer-me costat, tothom m'abandonar. Que Déu els ho perdoni. Però el Senyor m'assistia i em donà forces perquè acabés de proclamar el missatge de l'Evangeli i poguessin escoltar-lo tots els pagans. I Déu m'ha salvat de la gola del lleó. El Senyor em salvarà de tots els que em volen perjudicar i em guardarà per al seu regne celestial. A ell sigui donada la glòria pels segles dels segles. Amén.
Pau sent molt a prop al final de la seva vida, la qual és oferta com a una libació. La seva vida ha estat com un noble combat, com una cursa atlètica en els que s'ha mantingut fidel.
Bé, jo aquí d'entrada veig que es troba sol. A mi aquesta lectura, potser que a més això passa, no? Que tants cops quan llegim les escriptures, l'Evangeli o un fragment de les cartes de Pau, un se sent interpel·lat. Diu, ostres, tu, si això poc o molt m'està passant a mi o estic vivint d'aquesta manera o d'una altra, no? I quan llegi aquesta segona part de la lectura, diu que no es presentar ningú. És a dir, se sentia sol. Però Déu li donà les forces i això fa fer sentir salvat. Tants cops a la vida, jo no sé, parlo potser ara per mi, no? Vull dir, ara he tingut un canvi de lloc de pastoral, estic en un lloc nou. A vegades, segons com, et sents sol, et sents, ostres, ara hem d'arrencar aquí un nou projecte, i a vegades et sents sol. Llavors busques la força a través de la pregària, Sant Pau ho diu, ell ens donarà les forces, I espero aquesta força del Senyor per poder arrencar aquest nou projecte. I a la vegada, això em fa sentir en pau, em fa sentir salvat, no? És tota una trajectòria que tants cops les escriptures ens reflexen molt al nostre viure de cada dia.
Que bonic és acabar la vida amb aquesta fe tan ferma, no? Sembla que amb el pas dels anys et vas desenganyant, et tornes escèptic de moltes coses, és a dir, estàs de tornada. En canvi, doncs, Pau no maldiu res del que ha passat del camí, no es queixa de sí, ens diu que ha estat sol, però no se'n queixa de ni fa cap retret, sinó que realment la força que porta interior l'ha ajudat a afrontar tot aquest camí i que realment sembla que no demani tampoc que hagi sigut un camí de roses. Vull dir, senzillament l'ha acceptat i l'ha entomat amb tota la fe.
És que la soledat no eximeix de continuar la cursa i ara això, amb aquests valors d'esport que tenim tant actualment, això és una imatge que és molt útil. Hi ha moltes curses que són solitàries, doncs realment si et fas gran ja potser no faràs curses de 7 metres, però pots fer una cursa de manteniment o senzillament caminar, no parar-te, no? Perquè tots sabem que a la que ja tenim alguna persona que decideix asseure's, no sortir, de seguida perd la seva autonomia. Aleshores, per mi és una imatge, i ell reconeix que li ha arribat el moment, reconeix que està acabant la cursa, reconeix que s'ha mantingut fidel i que té reservada una corona. A veure, sabem que la coherència profunda ens ve de Déu, que això també ha sortit altres vegades, que més voldríem que fóssim sempre coherents en la nostra vida, però és ell qui ens dona la gràcia gratuïta per poder-ho fer, doncs llavors no renunciem a que l'etapa que estiguem de la nostra vida continuem caminant, corrent.
No és que deia Joan, molt lligat a això que dius tu ara, Conxa, no fa cap retret. És a dir, fa un examen de consciència, si vols tu, d'un final d'etapa, no? Final de vida. Però no fa cap retret, ho es posa com, bueno, m'ha tocat passar això, ho he afrontat com he pogut. Se sent una mica, penso que se sent en pau, se sent tranquil. Ha fet el que tenia que fer, Penso que també és bo per nosaltres, tenim certa edat, o potser més joves, fins i tot, de tant en tant fer una aturada, el que es diu un recés, el que es diu uns exercicis espirituals, fer una aturada, i, ostres, com estic fins ara, com ha anat? Vic amb una consciència tranquil·la d'estar fent el que tinc que fer, o el que la vida em demana, o que Déu em demana, o no, segueixo mirant molt per les meves coses, pels meus interessos, fer una mica de reflexió, Jo, en Pau, aquí, és això, em dona molta, molta tranquil·litat, el veus tranquil, el veus arribant a això.
És que molt sovint pensem que la nostra vida ha tingut èxit si hem aconseguit convèncer els altres. No, la nostra vida tindrà èxit entre moltes cometes, si realment hem pogut mantenir, malgrat tot, aquesta coherència. Els altres tenen el seu camí, i molt sovint és que els nostres fills no segueixen, és que els nostres nets no segueixen, és que... No, hi ha una cosa per cada temps. L'important és que vegin vegin que tu et mantens fidel en la teva pròpia cursa.
O esperem que ho a l'esquena. Esperem que la gent ens agraeixi allò que hem
no,
fet.
No, és una altra cosa.
Ell sembla que agraeixi, inclús amb el text traspuada, que agraeix les dificultats que ha tingut. Ell, sí, però al final Déu me l'ha salvat de la gola del lleó. Sempre s'ha anat sortint amb aquesta fe que ha tingut en Déu, i Déu l'ha anat ajudant, i sembla que inclús agraeixi les dificultats que ha tingut, que n'estigui satisfet d'haver tingut aquestes dificultats.
I no deixa de pensar en comunitat, que això també m'ha agradat.
Sí,
m'ha reservat la meva corona, però el Senyor, que és jutge just, me la donarà quan serà el dia, i no tan sols a mi, sinó a tots els altres. Els qui enyoren, hi ha tanta gent en aquest món que enyora una, que Déu se'ls faci més present, que enyora poder pouar més dins d'aquesta vida espiritual, que enyora alguna cosa que no sigui només la cosa material, però no s'ho saben dir. No tenen algú amb qui dir-li, perquè pot ser que el seu entorn se'ls enriqui d'un desig espiritual.
El viure i el ser cristià es viu en comunitat, a partir de sentir-nos units als altres. Cadascú és responsable.
Quantes persones, quants nous vinguts, o quantes persones que volen retornar a la fe, o que volen batejar-se de grans, no tenen el seu entorn propici, no ajuda, i els diuen, de què vas?
Quanta gent aniria a missa el diumenge i s'aproparia altre cop a l'església,
si no,
i no ho fa per vergonya?
Sí.
I quanta gent no s'apropa a l'església i no ho fa a la seva parròquia, sinó que realment veus, i això ho veus, a vegades, esglésies grans a la catedral, o en un viatge, i veus que aquella persona té aquella necessitat espiritual i que realment el seu barri no s'atreveix, pues perquè és que ara què diran? Si
viatge als Estats Units, havia uns ministeris de la comunitat que era rebre la gent. Vam estar als Estats Units, vam anar a la missa al barri de Harlem, i hi havia gent que s'encarregava de rebre la gent. Potser havia gent que la coneixia de sempre, però potser algun turista com nosaltres es va presentar a missa aquell dia i ens van rebre. Ostres, arribar a una església, a una comunitat, i sentir-te acollit, això és fantàstic.
Si ho prens en aquest sentit, sí. Si ho prens en un sentit de control, perquè tot es pot prendre de dues maneres, o de, com a mínim.
Bé, ens manca per escoltar l'Evangeli, però abans seria el moment ara de recordar als oients que estem fent la tertúlia avui, comentant les lectures del diumenge 30 de durant l'any, amb mossèn Josep Montoya, que és diaca casat del bisbat d'Urgell i té cura pastoral d'algunes parròquies de la Cerdanya. També amb la germana Conxa Adell, monja benedictina del monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona, i amb en Joan Pallarès, que és delegat de Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Ara sí, l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 18.
En aquell temps, Jesús digué aquesta paràbola a uns que es refiaven que eren justos i tenien per no res a tots els altres.
Dos homes pujaren al temple a pregar. Un era fariseu i l'altre cobrador d'impostos. El fariseu, dret, pregava així en el seu interior. Déu meu, us dono gràcies perquè no sóc com els altres homes, lladres, injustos, adúlters, ni sóc tampoc com aquest cobrador d'impostos. Dejuno dos dies cada setmana i us dono la desena part dels meus ingressos. Però el cobrador d'impostos, que s'havia quedat un tros lluny, ni gosava aixecar els ulls al cel, sinó que es donava cops al pit i deia: Déu meu, sigueu-me propici, que sóc un pecador. Us asseguro que aquest tornarà perdonat a casa seva i l'altre no. Perquè tothom qui s'enalteix serà humiliat, però el qui s'humilia serà enaltit.
Paràbola del fariseu i del cobrador d'impostos, que ens conviden a fixar-nos en el comportament de dos personatges. El cobrador d'impostos és escoltat per Déu. El fariseu està tan ple de si mateix i autoenaltit, aquest serà humiliat. Bé, trobem persones així avui dia o no?
Primer, aviam, això és una paràbola.
Sí?
És a dir, no va passar aquesta història. Ara, sempre hem de dir allò que la realitat supera la ficció.
Sempre.
En aquest cas, sempre supera la ficció, i en aquest cas és així. És a dir, quantes vegades arreu, i nosaltres mateixos segur que hem pecat alguna vegada de creure'ns superiors a qualsevol altra persona. Què sabrà aquest? Què sabrà aquesta altra? Dic, jo sí que en sé d'això. I realment, a ús de Déu.
Però, d'acord que és una història, però el currículum d'aquest element era impressionant.
Sí.
És el que desitjaríem tots, en el fons.
Sí.
Una o dos dies cada setmana, del 10% dels seus ingressos. És dir, com a cristians busquem la perfecció. Déu ens ha demanat, Jesús ens diu, sigueu perfectes com el meu Pare Celestial és perfecte.
Sí.
Per tant, el currículum d'aquest home és impressionant.
Però
on està el problema?
Sí.
On està el fallo?
Però es pensa que ell, perquè va a missa, però potser resulta que està a missa i està pensant en les musaranyes. O potser, diguéssim, si resa molt i passa el rosari cada dia, però després, a la que arriba i troba un pobre o una necessitat, s'hi gira d'esquena.
Recordeu que una vegada Jesús va lluar els fariseus com posant el llistó alt. Per tant, els fariseus... Ara, què passa? És l'última frase. És que és perfecte, però l'última frase, però no sóc com aquest pobre desgraciat.
Posar el llistó alt no vol dir saltar, eh? A vegades el passes per sota.
Però jo penso que fins i tot podria ser que aquest home atengués també els febles i donés caritat. I jo penso que també, vull dir, que Jesús el presenta com la perfecció. Però que el seu fallo, com dius tu ara, seria això.
La modestia.
Es pensa que salva pels seus mèrits. Clar. Es pensa que, com ell fa tot això, ell té dret. Ell té dret al cel. No, si Déu l'acollirà, no. Ell té dret. I això és el que realment ens mata també moltes vegades els cristians.
Però això l'Església s'ha donat molt en segles, no? Vostè, Joan, que és historiador, segur que ens ho podria confirmar o no.
Sí, i molta gent es pensa que... senzillament
quantes més coses bones faig, a mi em semblen bones, més mèrits ho faig.
O comprar el cel. Molta gent es pensa que comprar el cel. És a dir, que perquè ha pagat, doncs, no sé, aquella teulada d'aquella església que estava caient, doncs, resulta que ja ha comprat el cel.
No parlem del tema de les indulgències, doncs, ara.
Bé,
millor que no hi entrem.
Sí, millor no entrar, no? Aviam, moltes vegades, escolta, és repartir un pa amb qui té fam, no sé, és a dir, anar doncs, amb una persona, visitar el pres, cuidar el malalt, hi ha moltes altres coses que no són quantificables econòmicament, i el cel jo crec que no t'ho posen, no és allò de la llegenda del Sant Crist de Salomó, d'allò que li posen les monedes d'or i el Sant Crist pesa, no, això no va per pes, ni va per moneda, ni va per balanços, eh? No hi ha un debe i una vera.
Jo ja dic, insisteixo, Joan, jo penso que aquí Jesús ens presenta un personatge impecable, però li falta la humilitat.
Sí.
Li falta pensar que no perquè ell fa tot això, perquè cura, perquè paga la teulada, perquè tot això, que està molt bé, que tant de bo hi hagués molta gent que ho faci, perquè aniria molt bé que uns quants em vinguessin a pagar teulades.
Aniria bé.
T'asseguro, perquè tinguin un grapat d'esglésies romàniques que se'm caben a trossos. Però no és el fet... Tant de bo ho fessin, però, no, però si m'ho fan, pensant que amb això es guanyen el cel, com dius tu...
Sense comparar. Malament.
Sense comprar Déu, si es pensa que estan...
I l'error seria un altre, de dir qui sóc, el fariseu o el publicà. Ui, si em conec de persones que fan... No, tu mateix, dintre, tens les dues persones.
Ara tinc les dues persones.
Tenim les dues persones. Quan reconec que dintre tinc... Perquè, esclar, un es manté dret, l'altre s'acota. Un no gosa i l'altre va explicant tot el seu currículum. Quan reconeixem que moltes vegades som el fariseu, és quan podem tenir l'actitud humil del pecador, que aquí li diuen, i per tant que podem sortir perdonats a casa nostra.
Ell no és curat perquè el fet d'obrar malament no és que Jesús ho aprovi, el fet de que sigui un pecador, sinó Jesús el que aprova de la seva persona és que sap reconèixer-ho. El que dius tu, no? que s'ajupa amb humilitat, que realment... Per això diu, després diu, des del que surt salvat, des del que surt sentint-se salvat. Per què? Perquè, no perquè sigui pecador, sinó perquè ha sabut reconèixer la seva petitesa.
Perquè, a part, el fariseu no solament es compara amb aquest, sinó que abans ja s'ha comparat que no sóc com els altres homes, els lladres, els injustos, els adúlters... O potser no sóc com aquest altre fariseu, que també tot ho fa bé, perquè no ho ha dit, això.
Sí.
És veritat que tu has dit, és un home perfecte, però és que de perfecte només és Déu. No, l'únic perfecte és Déu. I tots nosaltres tendim cap a... I, Joan, tu has dit això del llistó, d'acord, si no el puc saltar, passo per sota. Però una vegada que ho vaig dir, això, amb algú em va dir no. No, perquè el llistó és el teu llistó i tu has de poder saltar el teu llistó, llavors reconèixer que no el saltes, et posaria en aquesta actitud d'humilitat, però cada vegada Déu no et passarà la línia del la teva mesura és la teva, la meva és la meva.
Sí.
Aquesta exigència d'una mica anar esforçant-nos més en aquesta cursa i saber quan hem de no aprendre a córrer tant, quan hem dit a la segona lectura. També és un discerniment, que ara ja no hagi de fer tantes carreres. Ni...
Jo penso que de tants cops no ens exigeix que siguem perfectes, sinó que ens acceptem com som.
Que siguem misericordiosos, sí, això sí que ens exigeix.
Acceptem com som i a partir d'aquí, evidentment, posant davant de les mans de Déu, però no per ser millors, perfectes, sinó... Vull dir, mira, doncs sóc així, senyor, sóc així de trasto, acull'm com sóc. I penso que aquesta actitud d'humilitat és la que va per davant.
Però que no sigui l'excusa per no canviar. Escolteu, companys, que ja em coneixeu com sóc, doncs escolteu, no. La millor excusa per no canviar és acceptar-me tal com... No,
jo ja m'accepto, vosaltres també.
I tant, doncs no.
No pot ser.
Us accepto com sou, és una altra cosa diferent. Déu ens vol sempre actius.
El desig de canviar sí que hi ha de ser, no? Sí. No sé, perquè si no, la conversió què és? Canviar de mentalitat, no?
Sí, però tants cops volem arribar a això, a un estatus de perfecció que no ens pertoca, que no ho veiem nosaltres.
Aquell no, te'n pertoca un altre.
Jo amb això em recorda una vegada en un enterrament d'una persona que va ser, no va tindre precisament una vida molt exemplar, i la filla, al moment de l'enterrament, ja al moment de despedir-se va dir unes paraules i va dir el meu pare era com era, però era el meu pare.
I tant.
I realment a mi em va colpir aquelles paraules perquè va dir ara no us enlluaré, ja sabeu com era, vull dir, ja sabíem tots com era i havia fet l'alçada d'un campanar. El meu pare era com era, però era el meu pare.
Potser també ens ho diu Déu a cadascun de nosaltres, això, eh?
Exactament. És a dir, que som com som, podem ser una mica també com aquest publicà, recaptador d'impostos, bala perduda, una mica, troneres, però a l'hora de la veritat sabíem reconèixer nosaltres mateixos que som com som.
Sí, però la incidència que fa la germana Conxa vol dir que no s'hi val a dormir-se en els llaurels i dir, doncs mira, jo sóc així, doncs mira, us aguanteu i m'aguanto, però jo continuo fent...
Això mateix ja no és l'actitud d'humilitat.
No, clar, per això, però que no doni peu de dir, doncs mira, com que no puc canviar, doncs m'aguanteu com sóc, no.
No.
Un cristià, això ho pot dir una persona que tingui la mentalitat mundana, per dir, l'extrem de la cristiana, per dir, no? Però el cristià ha de desitjar canviar i tenir la mentalitat de Déu, en definitiva.
Aquells que tinc un pronto.
Sí, sí.
Bueno,
doncs ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, mossèn Josep Montoya.
Fins una altra, Maria.
Gràcies, Joan Pallarès.
Gràcies a vosaltres.
També gràcies, germana Conxa d'ell.
Gràcies a tots vosaltres.
I també gràcies, com no, al Toni Huguet, que ha fet possible la tècnica. I a vostès, amics i amigues del programa, doncs moltíssimes gràcies també per haver sigut haver estat amb nosaltres, acompanyant-nos en el programa d'avui, la taula de l'Evangeli, que hem comentat per a vostès la litúrgia del diumenge 30 de durant l'any. Si ho desitgen, us esperem diumenge vinent aquí en la sintonia de Ràdio Estel. També, si ho desitgen, es plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos opinions, comentaris, suggeriments sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Un recordatori de la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat taulaevangeli@radioestel.cat. Fins la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.